11 i 9 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. Ho diu sempre el Mic, i els dilluns no són dilluns si no es parla de futbol. I així ho fem cada dilluns aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. Parlem de futbol amb el Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Amb el Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Amb el Raül Regales, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui que el Mic no hi és, ens acompanya el Sergi Alemany, què tal?
Molt bon dia de nou, encantat de ser aquí.
I nosaltres encantats que siguis amb nosaltres.
Tampoc no hi és John Sindreu, deixa'm dir que instigat una mica per la meva persona, ha dit si volia llançar algun missatge als tertulians, m'ha dit res, que només que el fin de ciclo famós ja es va produir amb la marxa de Guardiola. Això és tot el que ha volgut
si
dir.
Fa tre, quan falla de Guardiola, que va marxar fa dos anys i mig.
Fa dos anys i mig, el Tito va superar a Guardiola, o sigui que no.
No estic d'acord.
Jo no li compro tampoc, eh? Jo no li compro.
Jo tampoc.
Mira,
però per què parlem de futbol? Hi ha temes molt interessants, el Jordi Évole.
En parlàvem abans d'entrar en directe.
Va parlar de futbol.
Avui no ens escapem ni de conya de parlar de futbol.
Escolta, que avui hi ha un partit interessant, Espanyol-Villarreal.
Ara en parlarem, Raül.
Tranquil, tranquil, ja arribarà. Però ho dèiem abans d'entrar amb el Joan Maria i el Jesús, eh? Per un cap de setmana que l'Espanyol no perd, tranquil. Veiem com comença la setmana.
Mireu, a mi m'agrada molt un blog, que és la Libreta de Van Gaal, no sé si el coneixeu,
sí.
Que el que fa és analitzar la premsa esportiva i el que diu. I posa dues portades del diari Esport, una del 20 de febrer i l'altra del 24 de febrer. La del 20 de febrer, titulen El triunfo del Tata. Hi ha un titular de baix que posa El técnico se consagra con la gran victoria de Manchester y el rendimiento que le saca al equipo. Y la del día 24 de febrer diu El vestuario alucinó con el Tata. Títol del Post, hòstia consagrada, li diuen. De fet, clar, és la consagració més ràpida i més efímera que hem viscut en molt de temps. El Tata ha passat a ser un geni aquest quan va ser dimecres,
sí.
I ara ja no...
A veure, jo crec que aquí hem de partir d'una premissa, vull dir... No sé per què, no sé per quin motiu, al Tata hi ha un sector de la premsa que està molt anti-Tata i que està aprofitant la mínima per pagar-li. Vull dir, això està claríssim. Vull dir que és un sector que coincideix que és molt pro-guardialista i jo el que vull demanar és que ens oblidem ja de Guardiola. Guardiola ha sigut una etapa brillantíssima de la història del Barça, brillantíssima. Que ell va voler acabar-la, perquè va ser ell que la va voler acabar. No hi ha cap més motiu. La va acabar, deixem a part, va venir un senyor, el Tito Vilanova, que per desgràcia no va poder continuar, que va millorar encara el que havia fet a l'altre. Ho va millorar perquè la temporada del Tito Villanova, per mi, va ser, de totes les temporades aquestes, la millor de totes. En quant a joc, en quant a futbol, en quant a intensitat, amb ganes, amb tot. Ho va millorar. Per les circumstàncies no puc continuar, i ha vingut aquest senyor, que evidentment té una mentalitat diferent, té una història diferent, que està portant coses bones al Barça, al joc del Barça. Vull dir, el Barça el veiem en partit jugant al contracop, que abans no ho feia per res, i ho critiquen. Hi ha partits que és necessari, el veiem xutant més des de fora del que xutava abans, que també és necessari. Vull dir, a veure, ha portat el seu, no té, ho que he dit moltes setmanes, no té els mateixos jugadors, sí, el mateix bloc que tenien les temporades anteriors, però no tenen la mateixa edat, no tenen les mateixes ganes de triomfar, per molt que diguin que sí tenen ganes d'èxit, porten ja molts títols a sobre, i que és un equip que s'està fent gran i que es té que renovar. Aleshores, les crítiques cap a l'entrenador, a veure, es poden fer puntualment. Aquest partit, per mi, es va equivocar. Es va equivocar perquè és el partit menys indicat per fer rotacions. El partit potser més important que et queda de tota la temporada contra un equip més difícil i vas a fer rotacions. Per què? Per trencar el joc perquè la Real Societat estava fent la punyeta els últims enfrontaments que havien hagut amb Copa i tot. Potser va pensar això, però bueno, a veure, és la Real Societat que s'ha de preocupar del joc del Barça, no el Barça del joc de la Real Societat.
Recapitulem que el Barça va jugar aquest dimecres contra el Manchester City,
bueno, sí.
Va guanyar per 0 gols a 2 i es va elogiar moltíssim el que va passar, i recordem que aquest dissabte el Barça va perdre contra la Real Societat per 3 gols a 1 i es va criticar moltíssim tot el que va fer el Tata.
Exacte.
Per tant, hem passat de la nit al dia en res.
No, però això és molt de culers. fanàtics, és molt de culers fanàtics.
Per això mira el Félix.
Només un incís. Fa una setmana... el Madrid estava per sota, quan estava el Madrid 3 punts per sota, no fa una setmana, fa 2 o 3, quan estava 3 punts per sota el Madrid, des de Madrid es venia. Ahora ya solo depende de sí mismo. i el Barça ja heu donat tot per perdut. Ui, però està la mateixa situació que estàvem a dir fa dues setmanes.
Sí, igual, igual, igual. Depèn del Barça mateix.
Clar, si guanyem a Madrid, guanya el Barça a la Lliga.
De totes,
si no
maneres,
quatre.
De totes maneres, això que és partit té una lectura. Tu has dit una cosa molt important, Sergi, que és la premsa. La premsa és molt diferent. Aquesta premsa guardiolista tenen en compte que el Manchester City va guanyar el camp del Bayern de Múnich, eh? No ens recordem a la fase de la Lliga de Campions, eh? Per tant, vull dir que aquesta premsa guardiolista és evidentment que s'ataca sempre i n'hi ha bastanta sobre el tema del Barça com jugui. El Barça ja sabem que porta un parell de mesos que no està massa fi, però l'altre dia va haver una dada que va donar als mitjans de comunicació molt bona, que és que el Barça va córrer, no sé si van ser 108.000 quilòmetres, tots els jugadors, i el Manchester sembla que ha de ser 2.000. El Barça no corre mai tot de la pilota, és els altres que corre, i va córrer, i va guanyar un partit interessantíssim, no? Vull dir que és així. El dissabte a Noeta es va equivocar el Tata, bueno, i es pot equivocar, no, amb això no vull rasgar l'entrenador, que es va equivocar, el que no pot ser és fer 5 canvis, crec jo, mai he pillat tant els canvis, sí dosificar, però no tant, i l'altre és que no va haver aquest jugador que va donar la talla. Cap, quan dic cap és ni Messi ni Neymar, eh? I a banda, sense excusar-se pel resultat, perquè el Barça va jugar bé, és la labor arbitral fatal, 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 eh? I no és un tòpic, és fatal, fatal, sí. Perquè no s'empleava el mateix criteri. Inclús per acabar de culminar la labor arbitral d'aquest home, que sempre és impressionant cada diumenge rere diumenge, va parar una jugada en què va haver una lesió, al mateix moment va parar una jugada que no es pot fer, un àrbit no pot fer-ho. Té que esperar que la pilota es desrotlli, que un equip a tiri fora, i quan ell creu convenient parar-lo. Però no al mateix moment, i no va ser res greu.
Jo estic una mica a la línia del que deia el Jesús, de fet en parlem abans d'entrar en antena, el tema de rotacions, a l'Atlètic de Madrid li passa també ahir. Simeone decideix que el Sadar, precisament, ni més ni menys, el Reino de Navarra ara, dona descans d'entrada.
El Sadar torna a ser.
Torna a ser el Sadar, sí. Veus? Doncs el Sadar dona descans a Arda Turan i Koke. Finalment, a la segona part, ha d'entrar aquests jugadors. Però és que el tema del Barça potser és més greu perquè d'entrada ja sortim a jugar amb un doble pivot que es podia intuir perquè darrerament el Tata ja estava provant amb els dos jugadors al damunt del terreny de joc, tant Song com Sergio Busquets, i una mica el que acaba de matisant avui la portada del diari Esport és precisament que la plantilla no ha entès el plantejament ni l'alineació per una banda ni la tàctica que volia emplear el Tata Martino en aquest partit contra la Real Societat. Una Real Societat que venia amb ganes ja a més després de la derrota a la Copa, després de l'eliminació, i hem passat d'un Barça que en 7 partits ha perdut 2 partits i ha sumat també 2 empats, que podria estar a 4 punts per sobre del Madrid, a un Barça que ara mateix es troba 3 punts per sota del Real Madrid, que evidentment no és que s'acabi el món, però sí que alguna cosa no acaba de rutllar, i més després també si parlem ara de la victòria, importantíssima victòria a la Lliga de Campions al camp del Manchester City, de la manera de la qual es va produir, que si bé Alves marca el minut 90, tots estem d'acord que aquell segon gol, per mèrits, segurament se l'havia d'endur el Barça, un segon gol de l'Etihad Stadium.
Sí, jo crec que sí, eh? Podem entrar, si voleu, a parlar d'aquest partit del Manchester City contra el Barça. Per mi, ara em corregireu, em direu no, jo crec que el Barça va estar bastant per sobre del Manchester City, sí. Del City, i que el City s'ho hauria de fer mirar, potser, perquè porten ja molts anys dient que potser aquest any sí, això que es diu tan típic en el futbol.
Pensa que tothom diu que el Pellegrini es va equivocar intentant aguantar el Barça darrere, i el Pellegrini el Torrellà no va jugar al seu lloc. No penso que sigui qüestió. És el que l'entrenador creu en aquests moments. I demostra que li va tenir molta por al Barça. S'ha equivocat? Pues sí, però no té res a veure amb el que ell decideixi una cosa i s'ha de creure en aquella persona. I, per tant, el Barça va fer un extraordinari partit i ell va aguantar el Barça darrere. Es va equivocar? Sí, però és perquè es vol equivocar també. Perquè ell ho creu així, està convençut de la seva tàctica. Per tant, és així com s'ha de respectar. Per això ja sempre dic, per això hi ha un associat amb un club que fa unes eleccions, un bon president, aquest president no busca l'entrenador, i així, si tothom a callar, perquè tothom tenim una alineació diferent.
Crec, Josep Maria, també, que més que por de Pellegrini, és que es troba amb un Barça, com bé ara tu deies, que torna a exhibir un nivell de futbol fenomenal. És a dir, no hem d'oblidar que un partit el juguen dos equips, i quan el Barça surt i els primers 15 minuts té el 73% de la possessió, els primers 15 correcte, minuts de partit,
sí.
El rival
és per tenir por.
Potser no li queda res més a fer,
no pot fer
que començar a veure que ha d'endarrerir línies, perquè tocant, al final acabes arribant a la porteria contrària.
Sí, és per tenir por, sí.
Va tenir el partit 10 minuts, potser a la primera part, i 10 a la segona, de més descontrol, perjudicial en aquest cas pel Barça, però finalment va arribar aquest segon gol, com bé deia abans, de Dani Alves, que fa que la tornada s'encari, o s'encarés almenys fins a aquest dissabte, amb un altre punt de vista.
Però pregunta, quin és el Barça de veritat? El que vam veure el dimecres, el dimarts, o el dimecres, perdó.
Dimarts
o el que vam veure dissabte?
Però no trobo...
La meva opinió, jo m'acosto més amb el del dimarts.
Exacte, la del dimarts, perquè si ets capaç
de
jugar com contra el City...
El dissabte és el que apuntava abans el Sergio, 5 canvis.
6 canvis, fins a 6 de l'11 inicial.
No trobo significatiu que els dos equips que han jugat Champions han perdut, que és l'Atlético i el Barça, a banda de, evidentment, les rotacions extremes, potser en el cas del Barça... Però, vulguis o no, estàs com una mica més obligat i el desgast i el rendiment dels jugadors no serà el mateix venint d'una setmana que has tingut una exigència que és uns vuitens de la Champions. És a dir, el Madrid no ha jugat Champions. Aviam què passarà aquesta setmana, que jugarà i té un partit també important al cap de setmana contra l'Atlético de Madrid. De fet, l'Atlético de Madrid jo crec que es juga la Lliga en aquest partit.
És a dir, la teoria del Jesús... Va cap a la...
Va missa. Però és que l'Atlético ahir tenia l'oportunitat de fet, tenia un partit important per mantenir-se al capdavant de la classificació. I ara estan despenjats i només falta que vagin al derbi perdent. Llavors sí, ja quasi poden dir adéu a les opcions que tenien de guanyar la Lliga. Un cop en defecte a la Lliga, però el que crec que és significatiu és això: els dos equips que han jugat Champions són els dos equips que s'han vist perjudicats, sobreposats potser també pel l'esforç i el rendiment físic dels jugadors.
I a més, dos partits de Champions amb una exigència,
clar, és el que anava a dir,
que són el Manchester City per part del Barça, el Milan contra l'Atlético, el Madrid veurem com queda després del partit contra el Schalke 04, que de primera sembla que no
té molt més fàcil.
De primera tot és molt fàcil, l'any passat també era molt fàcil guanyar el Dortmund i se'n van endur 4.
Però és veritat, vull dir que la Champions, a veure, el nivell d'exigència de la Champions ara, amb octaus i a partir d'ara, a vuitens, perdó, no és la mateixa que la fase de grups.
Exacte.
No és la mateixa que la fase de grups que tu vas prenent, que normalment ja domines, ja quan veus el grup, els emprenyaments, saps que domines i que o primer o segon et classificaràs, és bastant diferent. Ara l'exigència és molt forta, com es va demostrar davant del City. L'exigència va ser molt forta i que pot haver afectat. I que, a veure, jo insisteixo que el Tata s'equivoca en fer 6 canvis en un partit que és el més important, potser, que et queda, el més fort que et queda a la Lliga, amb què queda la Lliga. Aquí potser està la clau. Et va equivocar, i ho va reconèixer, perquè després de la roda de premsa ho va dir. Diu, que quizá no acerté en el planteamiento. O sigui, el primer que ho reconeix, cosa que molts entrenadors no fan. Reconeixeu-ho. A veure, jo crec que el reconeixement d'ell, a l'haver vist el Barça el dimarts, el que diu el John del fin de ciclo, a mi que em perdonin, el fin de ciclo serà quan estiguem 3 temporades que no es guanya res, però de moment cada
confiem
temporada
que no
serà
sigui aquesta la primera.
Aquesta que ve la remodelació perquè aquest ciclo no acabi del tot.
De fet, hi ha una cosa que va dir el Ramon Besa després de que el Barça perdés contra el Bayern la temporada passada,
aquell global 7-1.
Va dir que no acabava el cicle del Barça, sinó que acabava el cicle guanyador del Barça i dominador del Barça. Jo compro bastant aquesta... Ara el Barça és de carn i osso. Ostres, tu quina paraula m'he inventat. Jo trobo que el Barça és més real i també que ha de lluitar molt més per aconseguir qualsevol cosa, però no em sembla ni de bon tros que el cicle s'hagi acabat.
Insisteixo, soc reiteratiu, el Xavi
va aconseguir empatar amb el Córdoba,
El Xavi passa dels 30 anys, l'Iniesta porta ja 1.000 partits a sobre, vull dir, ostres, a veure... que l'equip no és el mateix.
Parlant de realitat i d'aquest de carn i ossos, com deies, corregiu-me si m'equivoco, la plantilla del Barça té dies de descans ara, 4 dies, si no m'equivoco.
No sé si l'hem canviat.
Tota la setmana tenien de descans.
Tota la setmana, sí.
I aquest no és un dels punts també que ha de tenir en compte? No creieu? És a dir, el jugador està descentrat, està pensant més en què collons fotrà aquests dies de descans? Home... Ostres, la partida d'endemà ja està d'anar uns esquiant, els altres estaven por ahí.
Cert és que l'endemà del City se'ls va donar descans.
Això al jugador li passa una miqueta a l'esquena, Cuidado, En primer moment sí reflexiones, però després 4 dies descans, a veure com vaig a Mallorca o esquiar o...
Vull dir que no tots són com
Mallorca. Però al camp no crec que es pensin això. Tu quan jugues un partit amistós, encara que sigui amb els semics o així, quan estàs al camp, estàs pensant en altres coses.
El que vull dir és que no estàs 100% concentrat.
Que físicament no t'has preparat potser tampoc com cal.
I mentalment, sobretot, estic dient.
Bé,
mentalment no estàs ficat al que és la importància que té aquest partit.
No, a mi m'agrada que tregui el tema al Raúl, perquè ell ha començat referint-se potser a un dels motius de la derrota del Barça, l'exigència del partit de Lliga de Campions entre setmana amb el City. Jo discrepo més, crec que és més l'errada tàctica i d'alineació de fer sis canvis.
I el relaxament.
I aquí ara anem, exacte, Josep Maria, s'ha avançat, a la relaxació dels jugadors...
Remàrios, no tots són Remàrios que se'n poden anar a pilinguis i després foten partidars. No, home, no. Crec jo, que ara els jugadors, com diu la sèrie, que són de carn i ossos.
Jo crec que aquest és un partit que el Tata ja haurà vist...
que s'ha equivocat.
Repetit, i que se'l mirarà unes quantes vegades per no tornar a cometre aquests errors. Per sort queda ara el tram final de temporada i estem vius a les tres competicions. Què més voldríem?
Jo volia dir que... porto tota la temporada reivindicant, i la temporada passada també, que fa falta un central, això és evident, eh?
Piqué va estar molt bé contra el City, per cert,
contra el City, està
contra
molt
el City,
bé.
Sí.
En canvi, ahir va seguir la línia de sempre, que en totes les jugades que ens foten gol sempre estava pel mitjell, no? Per tant, vol dir que el Maixan no pot sortir d'aquesta defensa, això de les rotacions, és l'únic. Puyol està mig acabat, el Piqué no està fi, per tant, el Bartra és tendre. Després hi ha una altra cosa
molt tendre, però ha demostrat que vàlid.
Sí, però té que jugar contínuament al costat d'un altre que valgui, al costat del Piqué no pot jugar. Això està més clar que l'aigua, fa falta un central. Tots aquesta gent del món que fa aquests equips ideals i tot això, fixeu-vos que Busquets no hi és mai. I a Busquets no pot ser-hi mai, perquè si no hi ha el Xavi, Busquets no rulla mai sol. És un gran pivot, potser és dels millors del món, però quan no hi ha el Xavi, a Busquets no rasca bola mai. Mai, mai, mai. I el dissabte no va ser...
No, el dissabte no va rascar bola.
I és molts partits que li passa això. No és el jugador com podria ser un Thiago, en teoria, jo no hi vaig creure mai amb ell, de portar-se l'equip a l'esquena. El Busquets és un gran pivot, res més.
Exacte, Josep Maria, que partim que dissabte vas fer jugar Busquets en una posició on no és la seva. Exacte. Perquè a la seva vas decidir que hi posaves Alex Song.
Sí, i a sobre vas jugar per darrere el Piqué.
Exacte. I sí que també és cert que Xavi... és un jugador que molts ja hem estat qüestionant per si té edat ja o no de continuar en aquest Barça, en un Barça d'una dinàmica, com dèiem ara, guanyadora o no, però els partits on Xavi és al camp...
es nota moltíssim.
Crec que es nota i que es fa evident, i els moments en què el Tata Martino, que per desgràcia han estat bastants aquesta temporada, el substitueix en segones parts, el control del joc... passa a ser de l'equip contrari.
Expert total, sí.
Parties a Noeta ja sense Xavi a l'onze inicial i pretenent que Busquets et fes de Xavi. Evidentment,
el Xavi
això no passarà
mai. Ha de jugar, però s'ha de dosificar. Ara, vull dir, l'has de dosificar quan pots. No l'has de dosificar davant del partit més important que
ja
et queda.
Ja tot era per dosificar.
La Lliga. Vull dir, aquest partit no l'has de dosificar. Si vols, el següent, que em sembla que juguen amb el Valladolid, és, o Almeria?
Amb el Valladolid.
Amb el Valladolid.
No, Almeria, aquí ve l'Almeria aquí.
O primer l'Almeria, sí. Primer l'Almeria i després el Valladolid.
Fes-lo descansar amb aquest partit, no cal que et jugui, sí, perquè és un partit que jugant mínimament bé o malament inclús, has de guanyar.
I entremig, per cert, hi haurà seleccions.
Sí.
El dia 5 de març juga
a
Espanya.
Sí, una altra vegada, sí.
Jo no vull reivindicar-lo més perquè ja ho he fet molts cops en aquesta tertúlia, crec que potser cada cop que tinc oportunitat d'entrar-hi i el Josep Maria no hi estarà d'acord i el Jesús potser tampoc massa, però quin jugador podríem haver fet jugar ahir si hem de donar descans a Xavi o podríem estar fent jugar...
No, ahir tenia que jugar Xavi.
No, quin podríem estar fent jugar? Thiago.
No estic d'acord.
La primera gran errada
sí, però jo tampoc no estic d'acord.
De la planificació d'aquesta temporada.
Jo no estic d'acord.
Jo estic al mig.
El Sergio Roberto tot
veure, ara no em compres Thiago l'Espanyol, Raúl?
Home, i tant que et compro Thiago l'Espanyol. I tant que et compro.
Thiago és un gran jugador, però és un jugador que per mi es va portar malament amb el Barça. Vull dir, el Thiago ha marxat no perquè el Barça ho fes fora ni volgués que marxés. Ha marxat perquè va voler, perquè li va donar la gana a ell. Va fer triquiñueles. Per marxar. Va fer triquiñueles. Sortia quan sortia que li donava l'oportunitat amb el Barça, els partits que va jugant no feia gran cosa.
No,
quan ja es parlava que marxava.
Mai, l'equip a l'esquena.
No feia gran cosa, al mínim. Semblava que volgués... Jo crec que el Thiago volia marxar, que sigués el Barça que el tragués, però que ell volia marxar.
Però és que l'equip a l'esquena, ara ho estàs veient, Josep Maria, qui es pot tirar l'equip a l'esquena? Xavi.
Però és que ell quan plegava el Xavi no se'l tirava ell del Thiago quan sortia.
Són jugadors que no tenen allà, tampoc les mateixes característiques.
Dèiem, Ara és un moment, no.
I si l'acabes de polir, però vaja, ara també ve Rafinha al darrere, esperem que amb aquest no cometem l'errada.
Confio més en el Rafinha
aquest
que en el Thiago.
A veure, a més, aquesta setmana Can Barça ha estat bastant moguda perquè recordem que el jutge rus ha imputat al Barça pel cas Neymar. Recordem que, segons aquesta imputació, les sospites diuen que, vaja, que podria haver defraudat el Barça 9,1 milions d'euros i no tributats per un import de 37,9 milions de contractes subscrits entre 2011 i 2013. Tot plegat, tot centrat en el fitxatge de Neymar, finalment. Això, vaja, jo crec que el planter això no té al final res a veure, és la meva perspectiva. Però sí que és cert que vaja, que ara mateix tenim el Camp Nou i voltants, bueno, Barça, bastant mogut.
Que ha fet una cosa encertada, que s'ha publicat avui mateix, em sembla, que pagarà 9 milions a Hisenda, com allò de dir, bueno, jo els pago això i ja ens barallarem. Exacte. I ja ens barallarem, i després me'ls heu de tornar, me'ls torneu, i si no, doncs ja estan pagats. Vull dir, jo crec que això és una mesura encertada. Però jo, amb tot això, jo veig maniobres rares.
Coses rares, sí.
Vull dir que, de cop i volta, a veure, tal com està el futbol, que de cop i volta al Barça li reclamin per 9 milions d'euros Hisenda, quan el futbol espanyol em sembla que deu 600 i pico de milions d'euros en total.
Sí, tothom, sí.
I que tots els clubs, i que han sigut per fraude, que ha sigut per amagar-ho, no ha sigut per allò perquè han deixat de pagar, sinó perquè els han amagat, els han descobert i així. Els estan donant facilitats. Estan dient, bueno, va, doncs paguem un tants anys, no sé què, no sé quantos, i així de llonces. I el Barça, que en teoria ho porta tot bé, jo crec que ho deu portar tot bé, perquè com que amb això dels contractes i així hi ha mil interpretacions, que ells hauran fet una interpretació, encertada o no, però pensant que ho fan bé. I de cop i volta va-se m'aixecar, i jo veig coses rares.
Per això que l'Anton Parera va dir, si el Barça paga, és el que està al corrent de pago, i ens persegueixen contínuament Hisenda, aleshores potser serà moment de no pagar, posar-se a la pila com els altres,
no pagar, ja, i que ens vinguin.
Ho va dir-ho la setmana passada, precisament, en una tertúlia.
Clar, quan es parla de fitxatges milionaris, coses d'aquestes segur que passen no només al Barça,
sinó
a qualsevol club, però hi ha una permissivitat al respecte que fa patir, ja no només al Barça, sinó potser al Madrid i la resta de clubs grans de
la Lliga. A veure, per què no es posa l'Estat a investigar de que un banc com Bankia donés 60 milions per fitxar el Cristiano Ronaldo quan està intervingut i quan han tingut que donar-li cèntims estatals que són públics de tothom per refrutar-lo? Perquè no s'investiga això, vamos. Això és més denunciable encara.
Recriminem un nou programa de l'Evole, un nou Salvados, sí, sobre la bombolla immobiliària. I la bombolla del món del futbol.
Sí, perdó, aquest cop de debò, Aquest cop de debò.
Sense actors.
No farien falta.
En fi, en definitiva, us fa patir el futur immediat del Barça ara mateix, Jesús?
No.
Josep Maria?
Gens.
Sergi?
No massa.
Raül?
Perdona, estava pensant en una altra cosa. Quina era la pregunta?
El futur del Barça.
El futur del Barça. Si em fa patir? Si em fa patir. No especialment.
No, ell no pateix.
No sé què vol dir. S'han rigut una miqueta, no sé què vol dir.
No, mano. Ah, per cert, el que sí que podíeu analitzar, els culers, és la manera de saber treure un giri-corner. Va veure ahir el gol d'Osasuna, el primer gol d'Osasuna de Fecudo. Això és un exemple clar de com s'ha de treure un giri-corner.
Tota la temporada estem dient que no sabem treure corners, això ho hem dit.
Bueno, n'heu marcat algun?
Ja vols picar bé els corners?
Sí. Pam! Vinga!
Sí que els picava bé. Sí.
Matinal de pulles.
En fi, que no et preocupa, no, Raül, massa? Tampoc.
No, era, no. Puc dormir, tranquil.
Una primícia del Barça és que està fent el projecte aquest del camp del Barça, i ho posarà a quatre ciutats, parlo del Vallès, Occidental Oriental, ho farà extensiu a quatre ciutats del Vallès, una serà Sabadell, l'altra serà Terrassa, l'altra Granollers, l'altra Sant Cugat. Ja ha demanat una com se diu això, una aula, un lloc per poder exposar i fer una explicació a l'Ajuntament, en contacte amb nosaltres, amb la penya, i sembla ser que serà el dia 27 d'abril, una cosa així.
És a dir, que arriba viatge.
Ai, de març, perdó, de 27 de març.
D'ara ja.
Que és dissabte, em sembla que és.
Exposant el nou projecte.
Sí, exposant el projecte nou del camp.
On? No, encara no
sabem. Suposo que serà la Casa Cultura.
Parlant de preocupacions, Raül, digue'm. Què tal? Avui rebeu honors.
Sí, home, una de les revelacions de la Lliga, sens dubte. Villarreal ha acabat de pujar de segona i està en unes posicions d'Europa.
Què tal, com veus el partit, Raül? És a les 10 de la nit avui, o podem veure en obert?
Una hora meravellosa, per variar. Aquestes hores són fantàstiques.
A les 10 de la nit és meravellós.
Jo no sé per què no jugar a l'Atlètic de Bilbao a aquesta hora.
Que no jugat mai.
Ens fan jugar nosaltres, vaja.
Els que es quedem a casa no ens importa l'Espanyol o l'altre, Jo aquests partits dels dilluns me'ls miro.
Més aviat són agraïts, exacte.
Sí, perquè
estic amb el Josep Maria,
Incòmodament, no em van ni em venen, i perfecte.
No tens res a la tele que vulguis veure en concret.
Sí, sí.
Els dels altres, per això.
Sí, sí, sí.
Sense preocupacions.
Seria l'equivalència a la pel·lícula del diumenge d'Antena 3, no? Una pel·lícula així, per passar l'estona, doncs fots el partit mentre sopem i anem fent.
I avui pinta bé la pel·lícula, aquest espanyol...
Pinta bé la pel·lícula.
Home, avui és el dia que l'espanyol guanya. Vull dir, l'espanyol s'ha de preocupar quan juga amb l'Almeria, amb el Granada...
Exacte, exacte. La setmana que ve que viatgem a Madrid a veure el Getafe, jo crec que allà punxarem. Avui, no ho sé, què farem exactament, perquè amb els dos equips necessiten punts i... No sé, realment no em mullaria ara mateix per un resultat.
Un pronòstic, Raül?
T'acabo de dir, no em mullaré per cap resultat un pronòstic. Endavant. Hòstia, no para de punxar.
Torna la convocatòria a Lanzarote.
Sí.
Això és un dels punts.
I Mationi.
Això et dona...
I Sergio, que...
I ha entrat Sergio.
No, Sergio, sobretot que estigui Sergio. Que em doni tranquil·litat o no, Mationi o Lanza, no. Realment, els puntals importants d'aquest equip, està clar que passen per Sergio, per jugadors com Sergio García, Keiko Casilla i David López, que de fet recentment ha sigut notícia perquè molts equips de la primera divisió s'han interessat per ell. Està fent una gran temporada, és un dels fixes d'Aguirre.
Sos el que em va dir el seu pare.
Vaja. I què farà? Tenim la primícia?
No s'ha definit, però no s'ha definit. Clar, estem parlant de molts diners, allò... El Sergio García mateix és un home que vol fer un fitxatge bo ara, perquè està a les últimes ja, de cavalles de la seva carrera, i és lògic. I el David López és jove i pot guanyar una pela a futbol.
Ja s'ha dit que les renovacions de Sergio García i Kiko Casilla fins a última hora seran complicades, si bé la de Kiko està força avançada, la de Sergio García es veu menys probable, exacte, per no dir que té tota la...
Veurem quins moviments fa l'Espanyol, perquè vés a saber, igual decideixen vendre un jugador com el David López per intentar millorar el contracte de Sergio García, cosa que jo, sincerament, no estic gens d'acord, perquè ja que tens un jugador jove i en projecció com el...
Però l'entrenador sí. I l'entrenador sí, perquè els entrenadors volen gent experimentada i gran.
Sí, però també caldrà veure què passa amb Aguirre, si es queda o no es queda.
No ens passem de grans, que a vegades pitxem Petrov després i...
Però després, a veure...
Una bala, Petrov?
Però és que la política d'Espanyol, jo entenc la política d'econòmica, de retenció, perquè econòmicament no és un club poderós i així, però tu et desfats del Sergio García, d'acord? Perquè no li vols millorar una mica el contracte. Has de fitxar.
No és que no vulguis.
I has de fitxar, i normalment,
és diferent,
quan et desfats d'un jugador d'aquests, no fitxes un, fitxes dos. I a sobre et surten malament. I al desembre fitxes un altre. I fas el còmput a final de temporada i t'has gastat més del que t'hauries gastat renovant aquest jugador. Que, i això amb l'Espanyol té experiència, eh?
Sí, realment, moviments bons de... Bueno, recentment estan veient alguns moviments prou interessants a nivell econòmic de l'Espanyol.
Exacte, i
fitxes Osvaldo, et surt relativament bé de preu, et dona un rendiment espectacular i el vens per uns diners molt... O sigui, és una d'aquestes operacions que dius, ostres, perfecte, rodó. Una de les altres operacions rodones va ser el cas de Callejón. Jo ho deia abans que es parlés tant de GC, però GC era possiblement una d'aquestes... Si jo fos de l'Espanyol ho hagués dit, ei, anem a fitxar a GC, perdó, Sergio.
Gràcies, Raül.
GC, que estava al Castilla i es puntava al Castilla, sí. I podria ser un altre cas Callejón. És un jugador que el fitxes per un milió o dos, no recordo exactament, i l'acabes venent al mateix club d'origen, a un altre club per més del que t'ha costat, i t'ha donat bon rendiment. Aquestes operacions són rodones. És evident que l'Espanyol no és un crac, no són grans cracs amb estratègia de mercat, però vaja, aquestes dues últimes operacions d'aquests anys fan pensar que potser la tònica pot canviar en aquest sentit. Sempre hi ha errades d'anar en aquest sentit, com deia. Sí, has perdut a Verdú, però jo no trobo en falta el Verdú, la veritat.
Però quan estaves notava molt, eh?
Però quan estava amb quin entrenador? És a dir, quan estava amb el Pochettino sí que es notava Verdú. Quan no jugava Verdú, hòstia, és que falta Verdú, falta una persona que estigui allà portant el timó del vaixell. Però amb l'Aguirre, des que va venir l'Aguirre, a mi el Verdú, quasi, no diré tant, bueno, sí, diguem-ho, em sobrava al camp. I s'ha vist, no necessites per res, per l'estil que planteja Aguirre, no necessites a Verdú. No necessites una persona que et creï joc, necessites una persona que et destrueixi joc. I aquesta persona ha sigut un jugador que ha repescat del Huesca per 500, no recordo exactament la xifra, no em tira a la piscina, i jove i amb projecció, que pots trobar més rendiment d'aquest jugador. Aviam, jo, sincerament, si jo fos... Si tingués potestat per decidir accions d'aquestes, Sergio García està molt bé, estaria molt bé que aguantés, però tenint en compte que hauria de ser apretar-nos molt el cinturó, hauríem de mirar bé aquesta operació. Deixem escapar Sergio i afiancem aquests jugadors que d'aquí uns anys poden ser més revaloritzats, com és el cas de Kiko Casilla, de David López i companyia.
L'Espanyol necessita 10 punts per assegurar la permanència, en té 32 ara mateix, i jo crec que aquesta campanya sí que pinta bé, que no s'haurà de patir pel descens.
No patirà.
I aquesta nit tenen una oportunitat de sumar-ne 3 o rascar-ne 1 contra el Villarreal. Jo crec que sí, que aquesta nit a Cornellà al Prat, amb el Raúl Orgales allà a les graderies animant, tot és possible.
És l'espectador que hi haurà a les 10 de la nit allà?
Sí, senyor.
I algun més, també en coneixem algun altre que hi serà amb ell.
Sí, senyor.
Podries passar per la zona mixta quan acabi el partit?
Allà estaré.
Trobo que serà important.
Teu talls per demà, o per la tertúlia de dilluns, que bé. Per cert, en aquest sentit m'ha agradat Àlex Fernández, un d'aquests fitxatges, mira, que deia del Jesús ara, en aquest cas del Madrid-Castilla, que les últimes declaracions que ha fet en les darreres hores són que un cop assegurada la permanència després ja es anirà a pensar en Europa o en el que sigui, és a dir, que el primer objectiu és permanència, un cop s'assoleixi si es pot...
Deixa, no,
el deure, no? Però el deure dels jugadors, té molta raó Raúl, és quedar el més amunt possible en la classificació, i si això vol dir acabar entrant en Europa,
vale,
doncs
acabes
entrant
deure,
en Europa.
Però la realitat no serà així, no serà així perquè, mira, recentment l'Espanyol va fer unes proves físiques al CAR, i unes declaracions bastant interessants de Juan Iribarren, que és el preparador físic de l'Espanyol, i parlava de la regularitat dels equips, dels jugadors, de la resistència que tenen al llarg de tot el campionat per aguantar. Parlava de que regulars, com s'entén regularitat a nivell de resultats, només hi ha 3 equips a la Lliga capaços de solució, i fins i tot, veient ara les punxades últimes de l'Atlético de Madrid, potser acabarem el tram final de Lliga amb 2 equips que... Però ja ho veurem,
La teoria del Jesús.
Home, Juan, clar que guanyaran el Madrid, eh? Si ho diu Juan Fran, jo m'ho crec.
Pot guanyar Madrid.
I el que deia és això.
Pot guanyar, però...
Ja està, ai, ara
no t'ha de calvar se guanyar amb l'Almeria.
No, crec que sí.
Home, no sé, no ho tinc tan clar, eh? Jo crec que guanyaran, és el problema, venen aquí al Camp Nou, no l'Almeria, eh?
I amb rotacions, es podria haver reservat les rotacions per aquest partit.
No, home, no, aquest és el
final de la Real.
Són els tapats, eh? Els de l'Almeria, això ho sap tothom. Ja per anar acabant aquesta tertúlia, si us sembla, m'agradaria parlar del partit que es va jugar l'endemà del City-Barça, el Bayern de Múnich-Arsenal, a l'Emirates. Vau veure el partit, algun de vosaltres?
Sí, jo també. Sí.
Jo no sé com ho veieu, però jo crec que a hores d'ara és molt complicat que hi hagi cap equip que pugui guanyar el Bayern de Múnich. Malgrat que hagis dit abans, Josep Maria, que sí, que el City va guanyar el Bayern de Múnich, d'acord, però era en fase de grups, no hi ha la tensió que hi ha ara. Però crec que les condicions del partit va fer, el Bayern va passar per sobre, sí, absolutament, de l'Arsenal.
Va passar per sobre, però la primera mitja hora podria haver estat 2-0 tranquil·lament a favor de l'Arsenal.
La primera mitja hora l'Arsenal va plantar cara.
Vull dir que sí. Això també s'ha de fer.
També el City va plantar cara, el Barça.
Després ja no, perquè el Bayern, a veure, estic d'acord, és molt superior. Però és molt superior, a veure, puntualitzem les coses. No gràcies a Guardiola. El Bayern ja era abans.
És un conjunt.
Sí, perquè el Bayern ja era...
I Guardiola i Fai, i Thiago també, que ahir va tornar a fer una flagó, perdoneu, però 4-0 al Hannover.
Ell i Fai, Thiago i Fa.
Dos de Müller, un de Mandzukic i un de Thiago.
El bloc del Bayern no l'ha fet Guardiola, vull dir. El bloc del Bayern ja estava. No li vull treure mèrits a Guardiola, sinó em refereixo amb el sentit d'aquesta gent que està idolatritzant tant a Guardiola i així, que ara sembla que el Bayern sigui Guardiola.
No és el Guardiola. Hi ha un senyor que a la banqueta cada setmana, a tots els partits, que és el director esportiu del Bayern, se sent allà i ell informa amb els tres caps que té sobre, que són tres grans jugadors, i els informa, no? I sempre està tots els partits allà, I el Guardiola, d'acord que li ha donat un altre aire a l'equip, que juga més a tocar la pilota, però aquell senyor és el que mana, no ens oblidem d'això,
I no sóc antiguardialista,
Parlem de Romania, què?
No, el que hi ha allà és el Matías Sammer. No, Matías Sammer no, el director esportiu és un calvo que sempre està amb l'equip, no sé com se diu, els tres que manen són el Matías Sammer, el Rummenigge
i Guardiola
i el Beckenbauer, són els tres que manen.
Guardiola l'any que ve es fa fitxa i jugarà i farà gols,
eh? No sóc antiguardiola, eh? No pensi, al contrari, eh?
Jo més una miqueta.
Jo gens ni mica, perquè al contrari, tinc amistat personal amb ell. Jo és simplement que, a veure, que posem les coses cada cosa al seu lloc. L'etapa de Guardiola va estar molt bé, però ara hi ha una etapa diferent amb jugadors diferents.
S'ha acabat. El millor entrenador del Barça de la història, ja us ho dic ara, ha sigut el Guardiola. Val? Molt bé, punto. S'ha acabat.
Em sembla que la pregunta del Sergio era si veiem aquest Bayern com el màxim candidat, no? A guanyar la Champions.
Jo ho tinc claríssim. Ho és, sí. Segur.
Sí, oi?
Que pot perdre, però ho és.
Compte amb el Schalke, que ja veureu que donarà la campanada, ja veureu. Sí.
Demà veurem.
En fi, és veritat que va tercer o quart el Schalke?
Ostres, no ho sé pas com deu...
Portava 5 victòries consecutives, sí, fins l'empat d'aquest cap de setmana amb el Mainz.
Però no va malament.
No, va per dalt, sí.
Jesús Galindo, Josep Maria Férez, Raúl Orgales, Sergi Alemany, els quatre, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Gràcies a vosaltres.